Penny Lane. Passegem pel carrer en el que viuen totes les cançons dels Beatles. Penny Lane. Un repàs exhaustiu a la discografia i a la història del grup de Liverpool. Penny Lane. Dirigit i presentat per Ton Torner.
Programa número 12 de Penny Lane. En el programa anterior acabàvem l'any 1967, any importantíssim bàsicament per la gravació de l'EP de Sgt. Pepper's i per la mort de Brian Epstein, pel que això va significar per la vida dels nostres herois de Liverpool. Amb tot i això, aquest any 67, la gent deien, bueno, els Beatles estan en crisi, no fan gires, comencen a estar embarcats en projectes personals. Bé, fan un LP amb 13 cançons, 3 singles amb 6 cançons i un EP amb 6 temes, 5 dels quals inèdits. O sigui, són 24 temes nous aquest any i amb molt més, diguéssim, feina d'estudi. L'any 68 comença amb en George anant a l'Índia el mes de gener per gravar la música pel que seria la pel·lícula Wonderwall, de la qual ell és productor i autor de la banda sonora. Els Beatles també el 25 d'aquest mes de gener graven una curta aparició que sortirà al final de la pel·lícula i el Submarine en els estudis Twickenham, que en parlarem d'aquests estudis. Al febrer, els Beatles amb Mia Farrow, la seva germana, en Donovan, Donna Sekit, se'n van a Rikesh, a Índia, a fer un curset de medicina transcendental. Això continua sent important per ells. Bàsicament el George, em penso que és una mica el que els arrossega amb això. Ells entren una mica amb el tema de l'espiritualitat i de la meditació. El Ringo, que és el primer que deserta perquè, bueno, estan una mica en règim vegetarià i ell no li agrada massa la verdura i es fot un far de menjar alfarrats i al final es troba malament i deserta al cap de poc. Al cap d'un mes ho fa el Paul. En George i en Jonas són els que aguanten més, aguantaran 3 mesos, i la sortida d'en John d'allà, doncs, va ser bastant sonada perquè va tenir unes diferències amb el guru, més que res perquè el guru predicava, doncs, l'abstinència tant de menjar, de beure, com de fornicar, i era el primer que intentava obtenir favors sexuals dels alumnes, no? I si podien ser jovenetes encara millor, no? Digue-li tonto, tio, no? De fet, aquesta estada a l'Índia forma part, jo crec, una mica del seu creixement personal, també, i aquí van composar moltes de les cançons que sentirem aquest any 68 en el seu doble àlbum blanc. De totes maneres, mentre ells estan a l'Índia, es publica el seu 17è single amb un tema d'en Paul i un d'en George. El tema que obre el single és Lady Madonna, i aquesta vegada podríem fer al revés. Sentim Lady Madonna i després, si us sembla bé, explicarem dades del disco. Lady Estupendo aquest tema del Pol. Podeu apreciar que hi ha dues bateries. És un rock amb swing, amb una mica ragtime. Lady Madonna parla d'un personatge de la persona que es cuida de la mainada, eh? Està una mica inspirat en, no sé exactament si és la Gioconda o un d'aquests, la Gioconda no sabem si era Madonna, si era la que cuidava la mainada, però una mica aquesta imatge, no? que va treure d'un quadre ell. Hi ha un solo de saxo potent d'en Winnie Scott, que, músic de jazz que es va morir no fa gaire, i una secció de vent. El baix, com veieu, és el que marca també, a part del piano, que és el que dona gràcia al tema i que és com va composat, doncs una mica el que et marca aquest esquema del rock és el baix, amb el contrapunt també de la guitarra. Aquest single, com us dic, es va publicar el 15 de març a Anglaterra, va estar al número 1 durant 7 setmanes, al cap d'un mes era disc d'or. Als Estats Units es va publicar 3 dies després, el 18 de març del 68, i només arribaria un número 4. De totes maneres, en una setmana va vendre 1 milió d'exemplars. És el darrer single que publiquen per Parlophone abans de ja entrar a la que seria la seva companyia pròpia que funden, que és Apple Records. El dia abans d'estrenar-se el single a Gran Bretanya també s'admet un vídeo promocional en el que el grup no està tocant aquest tema, sinó Hey Bulldog, però bueno, es passa per Top of the Pops i la base musical sí que és aquest Lady Madonna. Com a cara B, trobem una altra incursió de George Harrison en el món oriental, es diu The Inner Light, la llum interior. Les bases les va gravar durant la seva estada a l'Índia per gravar aquesta pel·lícula que us comentava de Wonderwall, i sona d'aquesta manera.
Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing.
Hem sentit la llum interior que sentia en l'altre sentit el George. Bé, continuem una mica, us resumeixo 4 dades importants. El 20 d'abril Apple Music publica un anunci en el que demana cintes d'intèrprets desconeguts. Apple, ells formen un conglomerat d'empreses entre que part del seu cello de gravació i botiga cobriran, també munten una història per promocionar gent, volen que tothom, en fi, que tingui dret a tothom a gravar. La primera tenia èxit és poder Mary Hopkins, amb aquella cançó que aquí es va traduir Que tiempo tan feliz. Bé, el Maggio, el John O'Paul i el Magic Alex, aquest personatge que van trobar a Grècia, que també havien de comprar unes illes, se'n van a Nova York per llançar els negocis Apple a Estats Units. En una roda de premsa d'aquestes per allà a Nova York, en Paul es torna a trobar Linda Eastman. Ho dic perquè aquesta serà la Linda McCartney. En una altra roda de premsa també el John denuncia les arts del Maharishi. El 15 de maig, George estrena al Festival de Cannes el film Wonderwall. I el 19 de maig produeix un fet transcendent. La Cynthia està de vacances i el John convida la Yoko a Kenwood, a la seva casa. Allà graven una cinta amb sons a l'atzar, amb udols de la Yoko, amb cintes al revés, tot això que li agradava molt al John, que més tard s'editaria, com us parlaré, amb un disc, amb el primer disc de la parella. Amb la portada de... que per ser ells dos van en pilotes. L'any demà van fer l'amor, diu el John, que va ser una experiència més mental que física. Van fer total que se la va tirar i quan va arribar a la cint es els va trobar allà i més allò que portava el seu bernús, o sigui que es va emprenyar bastant. A cap a final de maig, de totes maneres, els Beatles es reuneixen a la casa del George Esser per començar a gravar maquetes per el que seria les cançons del proper disc blanc, la majoria d'elles, com us comentava, gravades a l'Índia. Després, bueno, es va també cap als estudis de B-Road a desenvolupar una mica aquests temes, això ho aniran fent fins que surti el disco final d'any, i la Yoko comença a ser inseparable del John. Això, com anirem veient, va provocant unes tensions perquè hi havia... De fet, hi havia una norma no escrita que ningú més que els Beatles i els George Martin podien estar en els estudis de gravació i molt menys les senyores, amb tots els respectes. En aquest disc blanc no ens precipitem els aconteixements, però en el disc blanc es composa molt poc en comú i es toca poc en comú. Això ho anirem veient quan anirem una mica doncs, escandallant tot el que serien els temes. Però encara ens falta... Encara ens falta un altre disc single, o sigui que no ens precipitem. El mes de juny el Paul ha d'anar als Àngeles i allà torna a quedar amb la Linda amb el que, i també doncs, bueno, amb una reunió a Capitol Records doncs, també ja queden amb que a partir d'ara els discs als Estats Units també es publicaran sota el segell Apple. Compren també per Apple, per mig milió de lliures, l'edifici 3 de Savile Row com a seu. I també com allà hi posen també uns estudis de gravació. A dalt el Terrat faran el seu últim concert, bueno, ja ho veurem l'any que ve. El Geoff Emerick, que és el tècnic que havia estat de més des del Norman Smith, abandona el vaixell, fart una mica de la mala llet que es comença ja a destilar en els estudis. I sobretot per part del John, que de vegades arriba allà molt convocat i tracta una mica malament a la gent que estan treballant en les taules de so. El 17 de juliol s'estrena la pel·lícula Yellow Submarine de dibuixos animats amb guió de Paul Brodeck. El dibuixant és Eris Hiddleman, mort fa pocs dies, aquest estiu del 2009. Pel meu gust és la millor pel·lícula dels Beatles, això que ells no hi surten, només surten els seus dibuixos animats, però és molt lluny de la Hard Day's Night i el Help, evidentment. És una pel·lícula psicodèlica, amb dibuixos, que té el punt just perquè la pugui veure gent de totes les edats. Com sempre, els fans col·lapsen al London Pavilion, que és on es fa el pas inaugural. El 20 de juliol, el Paul i la Janesher tallen la seva relació de 5 anys. El 30 de juliol, la boutique Apple ha de tancar portes. I ells i els seus amics primer van a desvalijar el que els agrada i l'any demà faran una jornada de portes obertes amb el que es crea un caos considerable. També a final de mes d'aquest d'agost la Cynthia presenta la primera demanda de divorci amb el John. Aquest no es presenta ni a la citació. La demanda és per adulteri en principi. I aquests mesos també es provoca una de les primeres desercions, que és que en parlarem també quan parlem del risc blanc, que és que quan el Ringo arriba a nou estudi es troba que el Paul és tan perfeccionista que vol tant el que vol que agafa la bateria ell i es posa a tocar temes amb la bateria, no? I el Ringo li agafa una mica de complexa d'inútil, cosa que evidentment no és. El 18è single és el més exitós de la carrera dels Beatles. El 18è single es publica el primer d'Apple, també, que es publica a Estats Units el 23 d'agost, número 1 Billboard durant 9 setmanes, i el 30 d'agost a Anglaterra, número 1 Melody Maker durant 4 setmanes. Com us dic, single més venut de la història Beatle, i a finals de novembre havia venut més de 6 milions de còpies. En el single hi ha dos temes, el Hey Jude del Paul McCartney, tema sobradament conegut, que està dedicat al fill d'en John, d'en Julian, que avui deien Jude, carinyosament. El Julian passava un mal tràngol per tot el que estava passant a casa seva amb en John i la Cynthia i la irrupció de la Yoko, i el Paul hi va fer aquesta cançó d'ànims, i dient que de vegades el millor moviment que hi ha del cos és el de les espatlles. No sé si com vulguem dir, oita, ja us ho fareu. Si us sembla, podem escoltar Hey Jude, un dels temes també llarg dels Beatles, dura 7 minuts 7 segons. Un dels estàndards i un dels temes més també coneguts, crec, arreu del planeta.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it bad. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better.
Two.
aquest mantra etern es va diluint el Hey Jude. A la cara B, un tema del John, un dels tres titulats Revolution que fa en John aquest any. És una cançó, penseu que també hi ha hagut el maig del 68, on el John està una mica desenganyat també amb tot això, perquè va parlant doncs, de que tothom va parlant de la revolució, però primer s'ha de canviar el món, s'ha de canviar una mica el teu cap, diu, no? La teva mentalitat. La teva ment ha de ser lliure, etc. És tot un referent. Va haver-hi una picabaralla forta perquè el Lennon volia que això fos cara A, aquest tema, Revolution. Una mica també per començar a les protestes amb el tema de Vietnam, però el Paul es va negar en rodó i de moment, bueno, el Paul començava a tenir molt de poder i va quedar relegada aquesta cara B. Hi ha un convidat al piano que no és altre que el gran Nicky Hopkins, pianista que va anar molts anys amb els Stones de gira, un dels músics de sessió més prestigiosos d'Anglaterra en aquell moment. Escoltem el Revolution, primer que es va publicar dels tres que va composar el John aquest any.
Revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
Sí senyor, els Beatles, quan volien, sonaven bé i feien rock and roll autèntic, encara. I el venen, com sempre, directe a la vena. En vez de tanta consigna política, poder el que hauríem d'anar és canviar una mica les nostres mentalitats. El mes de novembre pels que ens agrada molt el Harrison i el Clapton, l'Eric grava el famós solo del Lloyd Maggot Argentil Lips pel disco blanc. Quan ha acabat de gravar el tema, regala l'Stratocaster amb el George, una Stratocaster pintada psicodèlica. El 30 d'aquest novembre es publica la biografia autoritzada del Hunter Davis, que uns capítols abans us deia que s'havia donat autorització i que ells doncs, hi havien col·laborat i està considerada la biografia oficial dels Beatles. Es cursa oficialment a petició de divorci de la Cynthia el 28 i el 31 d'octubre a la Linda es muda a Londres amb la seva filla Heather per anar a viure amb el Paul McCartney. El 18 d'aquest mes d'octubre, el Johnny i la Yoko són arrestats per trobar-los resina de cànnabis amb una redada sorpresa a casa seva. El 1 de novembre d'aquest 68 es publica l'àlbum Wonderwall Music, original soundtrack album de George Harrison and Band and Indian Orchestra, composat i dirigit per ell mateix. Aquesta se sap també que ell ja no renova més per la Northern Sons, que és la companyia editora de Lennon i McCartney, sinó que funda la seva pròpia Harry Songs. Comença a anar pel seu camí. A 11 d'aquest mes també de novembre, l'àlbum Unfinished Music No. 1 Two Virgins de John Lennon i Yoko Ono es publica als Estats Units per Apple Records. Emmy molesta per la portada en què van conills de que vinc a distribuir-lo i ho ha de fer Track Records. Això a Anglaterra. Estats Units Capitol Records tampoc en vol saber res i un petit segell que es diu Tetragram Nathan se'n cuida. Encara que s'embolica en el disc amb fundes marrons, amb un forat on només es veuen les cares de la Johnny i la Yoko. El 21 d'aquest mes de novembre la Yoko té un abort i en John es queda a l'hospital tota la nit. Hi ha una famosa foto que es veu amb ell dormint a terra. Es veu que aquell hospital no hi havia més cadires o més llits.
Without going out of my door, I can know all things on earth. Without
Penny Lane, els Beatles del revés i del dret.
When they pass away, we were talking.
I aquest mes de novembre, el 22 concretament a Anglaterra i el 25 als Estats Units, es publica el que poder seria l'àlbum més heterogeni dels Beatles, l'àlbum al qual cada un s'expressa més individualment que en grup, inclús hi ha vegades hi ha cançons que no hi són tots, o algunes cançons només n'hi ha un. Uns fan de músic de sessió d'altres, amb altres ni això, de vegades, hi ha tres estudis de Bay Road que hi ha gent gravant coses cadascú al seu aire, que és el famós The White Album, l'àlbum blanc dit així perquè la portada després de la complexitat del Sgt. Peppers es va voler fer una cosa més minimalista i es va fer tan minimalista que va ser totalment blanc. Només hi ha imprès, hi ha un nom en relleu d'ells, The Beatles, i un número com de sèrie del número de publicació de l'àlbum per donar com una certa imatge d'exclusivitat. Em sembla que quan van arribar els 5 milions d'exemplars ja no es va imprimir això. Bé, sempre us dic bé i sempre us acabo dient això. Quin és el millor àlbum dels Beatles? Bé, ho deixarem penjat. Dic això perquè precisament aquest doble àlbum amb 30 cançons i 94 minuts de música, us dic que és molt heterogeni, és molt personal de cada un, però realment hi ha grans cançons. Poder no estem davant d'un EP tan experimental, tan innovador, tan d'anar descobrint coses, tan d'arribar a una catarsi d'influències i de la seva indubtable qualitat musical i compositora, però realment és un gran àlbum. Es van vendre 250.000 còpies per adelantat, va ser el primer àlbum doble que apareix en les llistes de singles. Un mes després d'editar-se havia venut 4 milions de discs a tot el món i a finals de l'any 70 s'havien venut 6 milions i mig de còpies. Aquesta portada, no us ho he dit, em penso, l'altre es va anar a buscar També com en el Sgt. Pepper es van a buscar un dissenyador o un artista important en aquell moment a Londres, es va encarregar la portada amb Richard Hamilton. No va tenir gaire feina, el que passa que sí que hi ha un collaix de fotos a dintre i després hi ha unes fotos molt maques dels quatre Beatles que han passat a la història, que surten de dintre el doble àlbum, dintre la funda de l'estuig, hi ha aquelles típiques quatre fotos d'ells molt maques. Després hi ha diversos collages, hi ha totes les lletres dels temes. I què us haig de dir? No sé, escoltem els dos primers temes, el disc 1, el tema 1, tema 2, de la cara A d'aquest disc 1, un tema del Paul i un del John. El del Paul es diu Back in the USSR, tornant a la Unió Soviètica. És una certa apologia del món soviètic en el sentit de que és un contrast amb l'americana Back in the USA de Beach Boys. També parla de les noies d'Ucraïna. Aquí el Paul toca la bateria. I bé, aquí també va ser una mica quan es va provocar aquella tensió amb el Ringo, que va abandonar els estudis uns dies. Hi ha un soroll d'un avió que es fon, ja veureu que, bueno, es va sentir durant el tema, ja es fon, i empalma amb una cançó molt maca, bueno, una de les cançons que a mi m'agrada molt del John, que fa un ambient, una atmosfera, collonut, una cançó inspirada, bueno, la va dedicar a Prudence Farrow, la germana de la Mia Farrow de l'Índia, la qual es veu que estava tancada en el seu bungalow i no sortia massa d'allà, només meditava, i el John, doncs, li deia que sortís, que prengués l'aire, que jugués, que saltés, que mirà, que el cel era blau, que en fi, que tot era molt maco, no? Aquí la bateria també la toca el Paul, precisament. Però la qüestió és que també és un tema que sona molt a grup. Escoltem, si us sembla, Back in the USSR del Paul, o sigui, tornant a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, i Dear Prudence, estimada Prudence, del John Lennon. Sensacional aquest tema del Lennon, permeteu-m'ho. Déu-n'hi-do el Paul com toca la bateria i Déu-n'hi-do el baix que fa aquí. Llàstima que no hi hagi el Ringo perquè podíem dir realment quan, el que us deia abans, no? Quan ells realment volen fer rock and roll, quan volen tocar, quan volien tocar, eren molt bons. El Ringo torna a l'estudi al final perquè bueno, hi munten tota una bateria coberta de flors i dient que és la millor bateria del món i que el necessiten i bueno, que es queda. Aquest disco blanc, penseu que es grava entre el 30 de maig i el 18 d'octubre als estudis d'EMI a Bellraut i a Trident House. Hi ha un, si es compta una mica el promig d'hores de gravació que hi han estipulats i que hi han així una mica documentats, és un promig de 30 hores per tema d'estudi. I hi ha 30 temes, eh? Al principi va arribar al número 1 a Anglaterra i s'hi va estar durant 7 setmanes. Total hi va estar 8 perquè va recuperar després el primer lloc durant una setmana. Als Estats Units es van vendre 2 milions de còpies en una setmana, rècord Guinness. Va ser l'àlbum doble més venut de la història, només superat l'any 79 pel Saturday Night Fever, aquesta d'altra volta. I el que us comentava, el títol de treball durant la gravació va ser de Adult's House, la casa de nines, al final doncs, no hi van posar. És el tercer àlbum publicat per Apple Records, el primer dels Beatles, però el tercer, perquè el primer va ser el Wonderwall Music d'en George i el segon el True Virgins del John. Això que us dic, no? Hi ha molts, ja en 30 temes, el George Martin apretava molt perquè fos realment bueno, que poder sobrar el material, poder no que volia fer un disc doble, però esclar, amb un de senzill tampoc passaven. Ja ho aniran veient. No? Hi havia una cançó que ells consideraven que sobrava, que era aquella experimental del John, però ells a passo que van dir que no, que volien emplenar un doble perquè tenien material i de passa s'estaviaven un altre disc amb EMI, que era el que tenien en contracte encara. No sé, aquesta pressa amb, no? Anar-se traient compromisos de sobre amb EMI també era molt... Bé, era una mica, diguéssim, fet fa pensar, no? Com si es veiessin a venir que no farien gaires més. A l'interior us ho he dit, hi ha una foto de cada un en cover dels Beatles, aquestes tan maques del John Kelly, hi ha un gran pòster amb lletres de les cançons per costat i el collage de fotos de l'altre. El Neil i el Mal es van apuntar amb el tema de les fotos, en Jeremy Banks va coordinar el disseny i la premsa anglesa, com sempre, va crear una polèmica per una petita foto del Paul que està despullat, que bueno, total, es veu res. Bé, res. El tercer tema d'aquesta cara A d'aquest primer disc és un altre tema del John que es diu Glass Onion, ceba de vidre. És una cançó que el John diu que la va fer per desmentir aquests rumors que contínuament estaven sortint, diguéssim, de... sobre ells. Hi ha una secció de corda amb quatre violins, dos cheos, dos violes, i el Borel. I a més, parla de diverses cançons del John, al·ludeix a cançons del John, ai, perdó, del Paul, el Fool on the Hill, I told you about the Fool on the Hill, el Fixing a Hole in the Ocean, el Lady Madonna Trying to Meet Zen's Meets, alguna referència a Strawberry Fields, i... diu que el Walrus, la morsa de la seva famosa cançó del Paul, que del John, que realment era en Paul, la morsa aquesta. Bueno, hi ha una sèrie de referències, us dic així espavellada que l'estic mirant per sobre. Està bé, és un tema del John, com us dic, i aquí hi ha els quatre Beatles tocant i també, evidentment, sonen. I told you about Strawberry Fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. The war is a mean man. You know that we're as close as can be. Hem sentit el Glass Union del John i ara escoltarem tres temes seguits. El primer que escoltarem, que és la cançó 4, és el famós Obladi Obladà del Pol, que amb aquesta es va consagrar com el rei de la petxanga. Als altres, bueno, els hi tocava una mica la pera haver de fer aquest tema, francament, i precisament la versió que surt de l'Obladi Obladà en el disc és una amb la qual el John agafa el piano i una mica empipat la salera i la toca així una mica a correcuita, i al final és el que va quedar bé i és el que van gravar. Es van negar rotundament a que sortís com a single, el John i el George, i sí que es va editar, curiosament, als Estats Units el novembre del 76, 6 anys després de la seva separació. Només va arribar al número 49, i per primera vegada un single editat a USA per Capitol amb els Beatles no arribava al top 30. Va haver-hi també una polèmica que deien que, una polèmica, un rumor, que deien que aquesta cançó realment no era del Paul, que el Paul havia anat a comprar per publicar-la, cosa que és una tonteria enorme, perquè aviam, comprar una cançó d'aquest estil tampoc, en fi, no feia falta gastar-se gaire els calés. Però sí que la frase l'havia tret d'un paio que corria pels bars d'allà on és recitant aquest vers, no? I aquest tio hi va reclamar un dia, tu t'has inspirat en Obladi Obladà que dic jo, no? I realment, bueno, el Pol va dir, bueno, la cançó és meva i no, evidentment no tenia res a veure. Escoltarem tot seguit el Wild Honey Pie, que és una cançó que només hi ha el Pol tocant la guitarra acústica, bateria, palmes i veus, i és que és com una melodia que diu que cantaven per allà a l'Índia, al campament del Maharishi. És el tema més curt de l'àlbum i va enllaçat amb, sense solució de continuïtat, amb un altre tema del John una mica estrany, no? Que es diu The Continuing Story of Bungalow Bill, la continuació de la història del Bungalow Bill, que es veu que aquest en Bill era un tio que corria per allà a l'Índia meditant i que de tant en tant sortia del campament i agafava un rifle i s'anava a matar tigres. I bueno, això es veu que, bueno, això el John li va xocar molt i li va posar Bungalow Bill, no, no és en Buffalo, és el Bungalow, perquè allà estaven en bungalows. També és la primera vegada que surten dones fent coros amb els Beatles, concretament la Yoko i la Maureen, que és la dona del Ringo Starr. També es toca un mellotron, que més endavant ja us explicaré coses del mellotron, que és un instrument nou que havia aparegut llavors. Si us sembla, escoltem Obladi Obladà, Wild Honey Pie i The Continuing Story of Bungalow Bill.
Oh,
Sense no deixar-vos d'aconsellar que escolteu el proper, perquè estem començant tot just a escoltar el disc blanc dels Beatles. Fins la setmana que ve.